Donald Trump ha amenaçat l'Iran. L'acusa de tardar massa a l'hora de prendre una decisió sobre les negociacions. I amb aquesta informació hem arribat a les 10:04. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts, com vos trobeu? Ho teniu tot a punt per començar a escoltar el programa? Esteu còmodos? Vos falta res? Que no vos falti la companyia, ni l'il·lusió, ni ganes de compartir una estoneta de ràdio en l'equip d'entre avui i demà. Els oients de la ràdio pública, que no ens falti de res. I d'això, que no nos farte de na, com canten. Avui hem triat una paraula un poc contradictòria, que es falta, que és l'efecte o privació d'una cosa útil o necessària, però si ho miram de forma positiva, és un buit que sempre se pot omplir, sempre hi ha opcions. Fins i tot si ens falta algú perquè ja no hi és, perquè ha mort, també en aquestes situacions podríem trobar consol. Desitjam per a tots que no ens falti d'anar, que no ens faltin tampoc, sobretot, dobbers, ni amics, ni il·lusions, ni forces, ni motivació, ni els éssers estimats, ni una casa on viure.
¿Dónde vamos a ir todas estas personas que salimos de aquí, que al fin y al cabo estamos aquí por obligación? Porque no se pueden pagar un piso, porque es que no hay habitaciones, luego nos ponen peros por intentar alquilar una casa o lo que sea. No quiero nada económico ni que me regalen una casa, pero un alquiler social, algo que pueda permitirme.
Ara nosaltres estem molt contents com a associació de que hi hagi per fi un desallotjament, però sí que hem remarcat durant tot este que la gent que de veres necessita un lloc, que veurem què ho passarà amb tota aquesta gent, perquè nosaltres també hem de tenir aquell coret de pensar en la part social.
Més de 200 persones han estat vivint a l'antiga presó de Palma. Ara sentíem un al·lot que hi vivia i la presidenta de l'Associació de Veïnars de Cas Capiscol en declaracions a IB3 Notícies, fets que han passat avui de matí mateix, que els han tret d'aquest edifici. Són situacions extremes, però que tenen causes i conseqüències i que afecten cada vegada més gent. A quanta gent? I de falten dades fiables, per a la qual cosa l'Observatori Social de Balears de la Universitat de les Illes Balears i la Xarxa per la Inclusió Social, EAPN, faran recompte de les persones sense llar o en situació d'exclusió residencial a tots els municipis de les illes de més de 20.000 habitants. Està clar, i ho diuen de fet fa molt de temps des de la Xarxa per la Inclusió, que sense llar tot trontolla.
Preguntes falten quan més complicat pareix trobar respostes. He reaprès que és el que no cal i el que m'estime. L'únic que vull llar.
De falta d'habitatge en volem xerrar amb el professor Héctor Simón Moreno, és investigador postdoctoral de Dret Civil i és director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Li donem la benvinguda entre avui i demà a IB3 Ràdio. Héctor, com estàs?
Molt bé, molt de gust. Moltes gràcies.
Que bé tenir-te per parlar d'aquest problema que angoixa, que afecta, que forma part dels titulars de cada dia, perquè comprar o llogar en aquestes illes hermoses en què vivim s'ha convertit en una odissea gairebé impossible. Sabem que és un fenomen que s'estén per gran part d'Espanya, però és vera que aquí sempre copam, no sé, el top 3 del metre quadrat més car, ja sigui per llogar o sigui per comprar. Quan xerram de manca o de falta, que és la nostra paraula, de manca d'habitatge a Espanya i a les Balears, mos referim, Héctor, només a que falten cases construïdes, que falten edificis, que falta totxo, o és una falta d'habitatge a preus assequibles i adaptats en el sou de la ciutadania? On se troba el desajust principal?
Doncs el problema està en les dues coses, en la falta de les dues coses, que estan també interrelacionades. És a dir, cal tenir present que en els darrers anys, no, entre 2020 i 2025, s'ha construït menys de la meitat del que seria necessari per acollir els nous, a les noves llars. Això què provoca? Doncs que s'ha construït poc, bàsicament, en el mercat lliure, i si construeixes poc, el que necessites és mobilitzar el parc d'habitatge existent. El problema, no? Les polítiques que s'han aprovat des de 2007 han provocat que les famílies amb menys ingressos, no?, ingressos mitjans, no puguin accedir a un habitatge en propietat, i ha provocat que totes aquestes famílies es vegin abocades a un mercat més insegur, menys estable, més precari, que és el mercat privat de lloguer. Que, si això ho relacionem amb les polítiques que s'han adoptat últimament, no?, que el que han fet és desincentivar la posada en el mercat privat de lloguer dels habitatges, el que tenim és aquest còctel explosiu, un augment, no?, per la manca d'oferta de lo que és la renda mitjana del lloguer, amb els correlatius, no?, problemes d'assequibilitat, i després també tenim aquesta progressiva precarització de l'accés a l'habitatge, no? Les famílies ja no poden ni comprar un habitatge ni llogar-los en ell, per tant es van abocades a lo que és a compartir habitacions i fins i tot assentaments ja informals, no?, viuen en caravanes, en les de campanya, etc. No? Sí. I per tant, aquestes dues faltes estan relacionades, no? És a dir, hem de construir per a intentar que hi hagi també aquest habitatge assequible, no?, per a les famílies amb menys ingressos, però també hem d'intentar mobilitzar el parc existent, no?, perquè hi hagi també aquesta assequibilitat per a aquesta via.
Mira, te llegeix que alguns titulars de les darreres hores relacionades amb l'habitatge. Balears i Madrid exigeixen 15 anys íntegres de sou per comprar un habitatge. Prop de 10.000 habitatges duen anys congelats a urbanitzacions fantasma, això Balears. El 23% dels habitatges llogats en el primer semestre de l'any a Balears no duien ni 24 hores en el mercat. Habitatges per 13.500 euros al mes només per empreses, la nova fórmula del negoci immobiliari a Balears. Per sort, avui també llegim algun titular relacionat amb la construcció d'habitatge assequible. Palma iniciarà aquest estiu les obres de 170 habitatges de lloguer a preu limitat a dos barris, a Camp Redó i a Son Ferragut. Aquí tenim territori limitat, poca construcció de PO, compra de residents estrangers amb molt més poder adquisitiu que residents i que, a més, tenen molt fàcil arribar a Balears. Una indústria turística de temporada, un augment de la població molt gran. Aquí s'han donat les condicions per la tempesta perfecta, Héctor?
Doncs sí, però no només a les Balears, no? També a les grans ciutats com a Barcelona, València, Madrid. Sí que és veritat que a les Balears tenim aquests condicionants, que és aquest territori limitat, i també tenim aquesta forta pressió per part dels residents estrangers, no? que d'acord amb les darreres estadístiques, ja copen el 30% de les compravendes. No? També hi ha aquesta indústria turística temporada, el que sí que és veritat que les llicències, no, doncs, estan ara mateix congelades. Per tant, és una causa, no, però és un conjunt. Cal una aproximació, doncs, omnicomprensiva, aquest fenomen. Però sí, la veritat és que s'han donat totes aquestes condicions a les Illes Balears, sí, sí.
Sí. I limitar compres a no residents, que d'això se'n parla bastant aquí, pot ser una solució, és una quimera, Europa ens limita... Com està aquest tema?
Sí, aquí tenim un tema que és la lliure circulació de capitals, no?, que respecte als tractats europeus, que implica que en principi tu no pots imposar restriccions a aquestes limitacions, per exemple, a l'hora de imposar limitacions a l'adquisició de béns immobles. No obstant, sí que és veritat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha entès que l'accés a l'habitatge, doncs, pot ser una causa, no?, d'interès general que permet imposar limitacions a l'adquisició de béns immobles, però alhora també ha sigut molt exigent, que si tu limites has de justificar molt bé la relació causa-efecte, és a dir, nosaltres limitem aquestes adquisicions perquè estan tenint un efecte en el mercat privat de compra-venda, de lloguer, un efecte gentrificador, etcètera. No? Sí que tenim un exemple que és Malta. Malta sí que quan es va incorporar a l'Unió Europea, doncs ja va pactar un sistema de permisos per adquirir un habitatge, infinitat residencials, a algunes zones de Malta, que doncs, es podria mirar, es podria valorar d'implementar a les Balears. No? També hem de tenir present que aquest Pla Europeu d'Habitatge Assequible doncs, fa una referència expressa a la insularitat, no? És a dir, a tots els territoris, no? Malta, Balears, etc., on, doncs, evidentment, doncs, la problemàtica de l'habitatge doncs, és intensa. No?
Val, per
tant, és una alternativa... Sí,
no, t'anava a dir que no és un no. No és un no radical.
No, és dir, s'ha justificat molt bé i s'ha de veure com evoluciona aquest Pla Europeu d'Habitatge Assequible, però si hi ha al darrere una justificació de realment aquest impacte, no?, que tenen aquestes compravendes en tot el que és el mercat de l'habitatge, de compravenda, no?, que hem comentat, etc., potser sí.
Molt bé, i necessitem gent com vosaltres des de la càtedra UNESCO d'Habitatge, analitzeu el comportament del mercat de l'habitatge, com s'adapten els canvis legals. A Espanya hi ha una llei estatal pel dret a l'habitatge, les comunitats autònomes també apliquen les seves pròpies normes i les seves pròpies fórmules. Clar, la pregunta del milió si alguna funciona, si n'hi ha diverses actuant conjuntament, perquè saben que no és un ingredient miraculós, si n'hi ha diverses que estan actuant juntes, que funcionin, que puguin funcionar a mig termini. Anem a ser positius. Què destacaries en positiu, Héctor?
Doncs poca cosa. Per què? Perquè, per exemple, les mesures estrella, no?, de la llei estatal, que és el règim de contenció de rendes, ja s'ha demostrat de que a Catalunya doncs, no està funcionant. Ja ha provocat una disminució de l'oferta, no?, al mercat privat de lloguer i tampoc l'efecte principal, no?, que hauria de tenir aquesta llei, que és un descens, no?, de lo que és la renda mitjana, doncs això tampoc no ha tingut lloc. No? Per tant, són mesures intervencionistes que el que fa és contraure l'oferta i al final que tenen els efectes contraproduents. Per tant, jo em quedo amb alguna mesura d'habitatge, si em quedo alguna és amb aquesta col·laboració, jo crec que és essencial públic-privada. L'administració s'ha de donar compte que no pot construir sola, sinó que necessita el sector privat, però el sector privat necessita seguretat jurídica, necessita un tràmit de llicències doncs, ràpid, necessita doncs, aquesta modificació urbanística que sigui el més àgil possible. Per tant, jo crec que jo em quedo amb aquesta col·laboració públic-privada, no em quedo amb aquestes mesures intervencionistes com el control de renda, que no ha funcionat a Catalunya ni tampoc en lloc on s'han implementat, i per tant, més que intervenir, sancionar, jo crec que s'hauria sobretot d'incentivar.
Que surti l'habitatge en el mercat, que sigui fàcil llogar,
sí,
que sigui fàcil...
Sí, sí, és a dir,
s'hauria
incentivat i s'hauria molt esforç. Sí, no? Des del privat, exacte. Nosaltres defensem sempre una diversificació funcional de les finances de l'habitatge, és a dir, que es pugui accedir des d'hipotecari, també habitatge social... I també al mig hi ha altres fórmules que tenim, per exemple, aquí a Catalunya, que és la propietat compartida i la propietat temporal, que permeten accedir a l'habitatge en propietat de manera assequible, de manera sostenible. També doncs, el lloguer ha de donar doncs, aquesta assequibilitat, estabilitat al llogater, però tenint en compte també els interessos dels propietaris, mitjançant incentius, per exemple, fiscals, que es mobilitzen els habitatges buits, no? Per exemple, mitjançant la cessió dels dos habitatges a l'administració per al seu lloguer posterior a gens, a les famílies amb menys recursos. Jo crec que incentivant, no?, amb aquest marc, no?, de tinences funcions de l'habitatge, doncs potser tindríem millors resultats que ara.
Resumidament, que no sé si és una de resposta llarga, però les vostres principals línies d'investigació, Héctor, des de la càtedra d'habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, on les situa?
Nosaltres sempre diem que estudiem l'habitatge en 360 graus, no? És a dir, tant del punt de vista de l'accés, cooperatives d'habitatge, propietat compartida, que hem comentat, temporal, lloguers, hipoteques, etc., passant per la gestió, estudiem molt temes de propietat, per exemple, horitzontal, no?, el viure en comunitat, i després la pèrdua, és a dir, com prevenir i com abordar aquestes situacions de pèrdua de l'habitatge i de sensellarisme.
Molt bé, i de molt interessant, i jo deia també que molt necessari que hi hagi persones com vosaltres que estàu estudiant tot això, allunyats un poquet d'aquest encalentiment polític, que a vegades no mos deixa mirar molt més enllà. Héctor Simón Moreno, t'agraïm molt aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio. Avui que hem triat la paraula falta, i sí o sí o sí havíem de parlar de la falta d'habitatge. Gràcies per compartir-ho.
Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Tranquils, que no plora cap nadó, eh? És un efecte que tenim aquí a la ràdio, però que ens serveix per xerrar de l'excepció de falta, que és la paraula polisèmica que hem triat avui, quan es refereix al fet de deixar de tenir la menstruació per embaràs. Allò de, ui, he tingut una falta, estaré embarassada, i a partir d'aquí comença una nova etapa vital on acompanyen les comares o llevadores, que són infermeres especialitzades en obstetrícia i ginecologia, com Ana García Girón, professional de Sant Llàtzer, amb qui hem xerrat.
Realment aquesta falta és una continuació del nostre acompanyament, perquè comença molt abans, no? Se diu que les comares acompanyem tota la vida reproductiva de les dones, això vol dir que des de la primera menstruació estem allà donant aquella informació, suport sobre anticoncepció i molts de temes. I evidentment durant la cerca de l'embaràs també donem aquest recolzament, aquesta consulta preconcepcional per donar consells a les dones, per explicar-los com s'han de cuidar, quin tipus de suplementació han de prendre i, en fi, com han de canviar els seus hàbits per aconseguir aquest embaràs, no? Per tant, aquesta falta és com una continuació de les nostres cures. Edició de Dr. Google i Dr. ChatGPT. Tenim molta feina aquí, els professionals de la salut, en concret les comares, per filtrar aquestes pors i aquesta informació, aquesta sobreinformació, no? Obris les xarxes socials i te trobes moltíssims de vídeos de vegades procedència dubtosa, no? De quina informació és real i quina no. Per tant, mos toca a les comares calmar aquestes pors embarassades que mos venen a les consultes demanant. I és veritat que no puc menjar això, i és veritat que això és perillós per l'embaràs, no? I moltes vegades fem aquesta feina d'intentar posar un pot de sentit comú, que a vegades és el més difícil. Na, 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 Jo sempre dic que al final la realitat sempre supera la ficció, que és molt difícil avançar com succeirà tot, perquè a vegades hi ha coses que no se poden controlar, però és molt, o sigui, és molt important tenir com a expectatives realistes, que jo crec que és el que a vegades ens falta, no? Llavors, com ara estem aquí per això, no? Per donar aquesta informació i aquestes expectatives perquè les dones puguin dur el seu procés de maternitat amb més calma.
Cariño, ¿cómo te sientes?
El bebé está listo.
¿Listo para qué?
¡Listo para salir!
Clar, aquí és on ens ubica quasi tothom, no? O sigui, en els peritoris, fent feina, assistint pas, i jo crec que és com a, sí, la part com a més, que pareix més guapa de la nostra professió, perquè acompanyem un procés molt especial. És on la paraula acompanyament té més sentit, perquè al final nosaltres ens dediquem a observar aquest procés i simplement intervenir quan és necessari i només donar aquest recolzament perquè les coses succeeixin de manera fisiològica. Hem de recordar que un part no és una malaltia, que és un procés normal i fisiològic, que en principi ha de succeir de manera fisiològica, però a vegades com ara estem aquí, no?, per detectar aquestes variacions de la normalitat i per acompanyar el procés quan també les coses no van com una s'espera, no? Sí, el postpart és una cosa que se'n parla poc. Se limita a vegades mèdicament en aquests 40 dies, que no són 40 dies, realment. Se limita aquí en els llibres, perquè són 40 dies el que tarda súter en tornar a puesto, però hi ha coses que tarden molt, molt més temps en tornar més a manco on estaven i algunes no tornen mai, no? Per tant, les comares estem aquí per intentar donar aquest suport a aquesta tribu que falta o poder parlar de les coses que t'estan passant en aquest moment. Per exemple, en els centres de salut, els grups de postpart que fan les comares tenen tot el sentit del món, perquè aquí moltes vegades la comare només fa de moderadora i les dones són les que se van donant les respostes entre elles, perquè qui t'entendrà millor que quan dius que el teu bebè de 3 mesos no dorm i se te contesta la mare que tens al teu costat i te diu a mi també me passa, tal, i al final és una, se crea aquesta xarxa de suport que és molt important i el que mos falta, poder parlar-ne, perquè vivim la maternitat amb molta soledat.
Idò, teniu les comares en el costat, com Nana García Girón, que és professional a l'Hospital de Sant Llàtzer, i després de tants anys, Anna, no sé quants anys fa ja que exerceixes?
Ara en fa 9 anys.
9 anys, idò, segur que has assistit a molts aparts, eh? Has vist veure molts nins. Què és el que mai te falta per continuar en aquest ofici, o què creus que falta per poder ser millors en aquest ofici?
El que no ens falta és la capacitat de sorprendre'ns. Al final estem sempre... Sempre hi ha alguna cosa que no has vist, que no has viscut, que no has sentit, no? Per tant, aquesta com emoció, aquestes papallones a l'estómac, no?, de sentir coses encara que duguis molts d'anys, és una cosa que jo crec que ens alimenta a continuar la nostra feina. I com deies, què mos falta? Bé, com bé saps, en el sistema públic mos falten coses. Una de les primeres és més personal, més recursos i més temps, que és una de les coses que també estan demandant els nostres companys metges en la seva vaga i tot això. I al final és una demanda comú, no? Mos falta una mica de més de suport, tant a nivell de recursos humans com a nivell de recursos tècnics. És veritat que la nostra sanitat és una enveja per altres sistemes sanitaris del món, però no és perfecta i ens falta encara molt de marge de millora. I al final, moltes vegades, sortim endavant i la gent ens dona agraïments i està contenta amb la nostra atenció, perquè al final el que importa són els professionals que hi formen en part i no tots sempre donem el millor que podem.
Una abraçada de mare que diu que tot està bé, que diu que ho estàs fent bé, tot i les ensopegades. Una abraçada de mare que et diu que te'n sortiràs, si no et surt ja ho aprendràs, si cal prova-ho mil vegades. Una abraçada te la pot fer qualsevol, però no amb aquell consol de quan t'abraça una mare. Qualsevol, però no amb aquell consol de quan t'abraça una mare.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és coneixement.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Que estat sol, les coses arriscades...
Arriba Cris Joanico al Teatre Principal d'Inca amb Rosa Desvents, el seu nou disc. Un concert amb essència mediterrània, so orgànic i potent i noves cançons inspirades en els vents de Menorca. El pròxim 13 de juny, a les 20 hores, Cris Joanico fa estiu. Entrades ja a la venda. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Ah, m'acaben de treure una targeta vermella.
T'han posat falta.
M'han posat falta.
Quina paraula, no? Ui.
Sí, 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 sí. És estranya perquè és una paraula que quasi sempre l'associem a sa pèrdua, a sa error, a ses coses que no estan ben fetes, però de vegades aquests errors i aquestes faltes poden suposar un nou estat o una nova manera de relacionar-te amb tu mateix, no? Allò de te treuen falta, te treuen de fora, i a partir d'aquí doncs, has de construir, o tens una falta de qualque cosa i a partir d'aquí has d'anar construint.
Vinga, sempre hem de veure la part positiva de les coses.
Sí, ho deien el Monty Python.
No sé si la protagonista de la pel·lícula que dus per començar la va veure.
Sí, sí, perquè, a més, una de les faltes que més joc dona a les pel·lícules, sobretot a les comèdies, és la falta de la menstruació.
Hola, hola, ¿cómo va eso? Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Lo juras por el blog? Me he hecho como 3 pruebas de embarazo y está clarinete. Estoy inseminada. ¿Cómo has producido suficiente pipí para 3 pruebas de embarazo? Te estoy diciendo que estoy embarazada y tú alucinantemente como si nada. ¿Pero de verdad? Sí. ¡Joder!
I ja que mos has posat tantes vegades aquesta pel·lícula com a exemples, que me l'has posat un munt de vegades com a exemple.
Per a fora micro.
Fora micro, sempre me deies. I Juno? Doncs pues mira, Juno. L'havien de dues. Juno, la història de l'any 2007, d'un adolescent que té una relació amb un amic seu, una relació esporàdica, i se queda embarassada. Però a partir d'aquí comença un guió sorprenent i ple de reflexions sarcàstiques i malletades sobre els adults, els pares i sobretot la societat nord-americana en general. De fet, Diablo Cody va guanyar l'Oscar en el millor guió original en aquesta pel·lícula, que és una comèdia agredolça, brillant i inesperada. A mi és una pel·lícula que me va resultar... Pues això, no te l'esperaves. Deies, bueno, una pel·lícula d'adolescents més, però no, perquè és que té un desenvolupament molt clar, però perquè no fa cap trampa ni una. Mm-hmm. O sigui, és una comèdia sobre adolescents. No te rompen totes les regles fent faltes, sinó que te donen una lliçó d'autenticitat en el discurs i utilitzant totes les regles sense cometre cap falta, a part de ser d'en Elliot Page, o en Elliot Page, yeah, en aquell moment, na Ellen Page, una lota que ha canviat de sexe i que ara és Elliot Page i Michael Cera, en Jennifer Garner i Jason Bateman. És molt curiosa. És una pel·lícula dirigida per Jason Reitman que té aquest sentit de humor tan peculiar, tan entre línies, que pareix que no està... pareix que no fa comèdia, però en el fons dius, ostres, en sèrio? Resulta molt divertida. A mi és una pel·lícula que m'ha agradat moltíssim.
Vinga, idò, Juno, ja l'ha duit, eh? després sí, de la insistència. A veure, és a que de vegades tu n'has vist 3.000 de pel·lícules, jo n'he vist 300, i clar, sempre tinc quasi les mateixes referències. Però per això tenim en Antoni aquí, jo dic 3.000, com qui diu 30.000. Tenim en Antoni aquí, com es fa la seva llista de pel·lícules. Avui la paraula és falta, així que mos pots dur per qualsevol banda. Ara, per
sí,
on?
Ara te duim a les faltes de l'esport, a les faltes de la competició i les faltes de conducta, també.
América. Quieren a alguien a quien amar, pero también a alguien a quien odiar.
¡Ah, venga ya! ¿Qué clase de perturbado le machacaría la rodilla a una amiga?
¿Quién le haría eso a una amiga?
Dècada del 1990, Tonya Harding, que és una jove de classe obrera que té un talent especial per patinar sobre gel. Vol anar en els Jocs Olímpics i triomfar per damunt qualsevol impediment. I no li importa com aconseguir-ho. I si ha de fer faltes, se fa falta. Així, tal qual. Això és Jo, Tonya, la història real de Tonya Harding. Una pel·lícula és molt curiosa perquè tot és creïble, és excitant i terriblement de terrible divertit. Té una posada en escena basada en un muntatge molt, molt agosarat i unes dues actrius protagonistes absolutament genials. Margot Robbie està brillant, està sempre que vol. No sempre vol, però quan vol està brillant. I Alison Janney està tan gran que se'n va dur tots els premis en els quals la varen nominar, inclòs l'Òscar. Vull dir, allò de... Anava a Venècia, premi, anava no sé... Premi, se'n duia tots els premis. És una gran peli, a pesar del pes nord-americà i de suposada, i la suposada moralitat de la història. És vera que és molt nord-americana, molt American Way of Life, perquè tot estens ho veus i tot estens en fan bandera, però és una gran pel·li. És una gran pel·li.
Però la tipa feia faltes allò a la pista? O que...
La tipa feia borreries, bàsicament. O sigui, era una mal lletada total i absolutament, una mal educada total, i quan li posaven males notes se n'anaven en els jutges i li deia, vete a tomar por. Vull dir, els insultava, tal. I la història és d'una lota que havia de competir per anar als Jocs Olímpics i només tenia una competidora a dins del seu mateix equip. I no ho podia consentir. Vull dir, i volia guanyar a qualsevol preu. Li era igual fer faltes. I feia faltes dins i fora del camp. O sigui, dins i fora de la pista. I és igual, eh? Les formes de com arribar, les faltes de conducta, sobretot, eren brutals. I aquestes faltes de conducta li dugueren a tota una sèrie de faltes esportives que varen fer que Tonya Harding no acabés la seva carrera esportiva de la millor manera possible.
Aquesta enveja i basada en una història real, així que ja la veurem amb més ganes i anirem consultant la Wikipedia, que és el que faig sempre jo quan hi ha una història real.
És molt xula, és una pel·lícula molt xula. A més, té aquest muntatge molt, quasi te diria, molt videoclip, no? De pam, 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 pam. Una cosa molt ràpida, molta música, molt visual. És molt entretinguda de veure. I sobretot, a pesar de que sàpiga història, està tan ben muntada i tan ben construïda. I elles estan tan genials, les dues, que a mi na Alison Janney és que me recorda sa mare de Carrie. Vull dir, és que és una cosa loquíssima. És molt guai, molt guai.
I de Jo, Tonya, la història d'aquesta patinadora basada en fets reals, que això sempre és un bon enganxo. I per on seguim?
Bueno, anem en l'any 1985, perquè si quan t'anaves a l'institut en aquell moment cometies una falta molt greu, te podien castigar havent-hi d'anar a passar tot un dissabte.
Un cerebro, un atleta.
Una irresponsable, una princesa.
I un criminal. Contesta eso a su pregunta. Atentamente le saluda el Club de los Cinco.
Aquests eren el Club de los Cinco, un grup de 5 estudiants de molt distintes capacitats i intel·lectualitats, molt distintes classes socials, que són castigats a passar un dissabte a l'institut aquí on estudien. Allà descobriran que les diferències estandarditzades fins a l'extenuació no sempre implica que les persones siguin distintes. Poques vegades s'havien vist a la pantalla adolescents, uns adolescents tan autèntics i tan ben dibuixats. En els anys 80 hi havia mils de pel·lícules d'instituts i d'adolescents, que hi havia el importante, el guapo, el friki, la guapa, el...
L'animadora.
El estàndard, l'animadora, tímida, el famoso, sí. La tímida... Però aquesta té un punt de veritat que la converteix absolutament en un clàssic. He de dir que és una de les poques pel·lícules que me vaig quedar dues vegades a veure-la.
Ah, que bo. Una darrera salta.
Una darrera salta. No, vaig veure la pel·lícula, vaig veure el complement i vaig tornar a veure la pel·lícula. Estem a l'any 1985. No hi havia mòbils.
Ja,
mo
ja.
Mare estava histèrica perquè no sabia on era. Jo m'havia anat al cine les 4 hores baixa.
Ja sabeu d'Olivena, Antoni Camps.
Una locura. Sala 1 des Metropolitan. Me'n record perfectament. A més, el complement d'aquesta pel·lícula, perquè feien pel·lícula i complement, el complement va ser En busca del fuego.
Però aquesta no és curta.
No. No. O sigui, El club de los cinco. En busca del fuego, El club de los cinco. Això va ser el meu hora baixa de vespre, quasi, perquè vaig arribar a casa nostra, que eren de les 10 del vespre, ma mare estava histèrica, ja no sabia on s'havia de posar. Bueno, és una pel·lícula que va posar Emilio Estevez, Molly Ringwald, Jude Nilsson, Anthony Michael Hall i Ashley Sheedy en totes les carpetes des que anàvem a l'institut en aquell moment. Cadascú tenia el seu, evidentment.
Sí, sí.
Jo he de reconèixer que vaig posar en Ashley Sheedy en aquell moment, era mi crush, aquella nina fosca que dibuixava i que en sa caspa feia neu. És una pel·lícula fantàstica. És una pel·lícula fantàstica. És vera.
Sí, no, que te crec. Vinga, seguim. Seguim a partir de la paraula falta, alerta'ns les faltes, o us quedareu castigats a l'institut.
Exacte. Bueno, ara mos posant seriosos i parlam de sa falta de qualcú, que en el cinema se pot retratar de moltes maneres, i la de Nanni Moretti, L'habitació de l'hijo, és de les més belles que he pogut veure mai a una pantalla.
Mio figlio mi prendeva sempre in giro, diceva che avevo un difetto ai timpani perché ascolto solo canzoni italiane. Il disco è per lui e oggi volevo fargli un regalo.
E glielo faccio ascoltare?
Sì.
Un matrimoni amb dos fills adolescents té una vida tranquil·la i sense grans ensurts, però una urgència mèdica a la feina del pare és el desencadenant d'una sèrie de successos que reordenaran tot el món en el voltant d'aquesta família i en el voltant de la construcció que ells tenen. És una pel·lícula perfecta, així, ja està. Vull dir, amb unes interpretacions genials. Sí que és vera que demana una miqueta d'esforç per part de l'espectador, però la recompensa és com un tsunami sostingut d'emocions que te fan mal, és vera, però t'alliberen en el mateix temps. És molt emocionant veure com un director és capaç de retratar la falta d'algú d'una manera tan quotidiana, tan poc efectista, tan real i tan viva a la vegada. És d'aquestes pel·lícules que te deixen petjada. I va ser millor pel·lícula i premi de la crítica en el Festival de Cannes, L'habitació de l'hijo, de Nanni Moretti. En sèrio, si no l'heu vista, és absolutament preciosa, això sí.
Dura.
Tela. Perquè, clar, el títol ja vos dona la pista de què és el que passarà, no? Però és tremenda, en sèrio. Però tan fàcil de veure, tan quotidiana i tan senzilla, que dius, és que és així.
Con Nanni Moretti. Vinga, i de falta és la nostra paraula. En Toni Camps mos du cada setmana dos pixels a setmana, que això és un luxe, aquesta llista de pel·lícules, a partir de la paraula del dia o del capítol, i necessitem una bolla extra. Quina mos proposes?
Una bolla extra que li podem donar un poquet de comèdia, perquè què és millor, un marino o un submarino?
Bueno, elegid cada uno una pareja.
Yo tengo novia.
Es buen día, ¿no tiene?
Sí, tengo novia, tengo dos.
No tienes dos, es la misma que se cambia el pelo.
Que no, que son dos.
Que no, que es la misma.
Bueno, que cada uno elija una pareja y ya está.
Pero es que yo tengo novia.
És enorme, és enorme. Això és un dels magnífics moments de Campeones, la pel·lícula, on les faltes són esportives i són personals. Perquè l'entrenador d'un equip de bàsquet de la Lliga ACB és expedientat per faltes tècniques i penat en l'entrenament d'un equip de joves amb malalties mentals, i podien dir que faltes en segon quines estructures mentals. Lo que per ell és una tasca impossible, el que per aquest entrenador és una tasca impossible, és entrenar en aquest grup de persones que se troba en aquest tros que acabàvem d'escoltar. Pels joves resulta la millor de les teràpies. Les faltes esportives se mesclen aquí en les faltes emocionals, que són les de l'entrenador, i les faltes o mancances dels propis jugadors, en una de les pel·lícules més ben acollides pel públic i la crítica dels darrers anys. Javier Fresser dirigeix a un Javier Gutiérrez absolutament brillant i a un grup de persones a la que adores des del primer moment en què apareixen a la pantalla, que és precisament aquest moment que acaben d'escoltar, que és allò de...
La presentació.
La presentació dels personatges, que diu, bueno, que ell se'n va allà i diu, bueno, vamos a hacer unas fintas, vamos a hacer un tal y un cual, i aquells se'ls queden mirant com que diu, què dius ara?
No.
És emocionant, és divertida, és tendra, és alliçonadora i és una d'aquestes pel·lícules que no te canses, és curiós, no te canses de veure-la.
No te canses de veure. I s'ha de veure.
Sí. De fet, hi va una continuació, sí, una segona part.
Diuen que les segundes partes nunca fueron buenas.
Bueno, no és tan buena, no és tan buena. Sí que és vera que...
És molt bona i sorprenent.
La primera és molt bona i sorprenent. Sí, de fet, sí, té un remake americà, sí, amb Woody Harrelson fent d'entrenador de Campeones, que, però, bueno, ja vos dic jo que no funciona igual.
I, perdona, el moment Jesús Vidal, quan va rebre es Goya i va fer aquell discurs parlant de Sant pare i sa mare, jo crec que vaig plorar tant com a la pel·lícula.
Fantàstic.
I de Toni Camps, escolta, gràcies. Nosaltres no te posàvem falta, però per no posar-te falta, dilluns has de tornar aquí.
Dilluns tornarem a ser aquí. Així que salut i cinema.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
IB3 Ràdio és memòria.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de las Illes Balears.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Vull quedar i explicar-nos la vida i tenir temps per riure i temps per plorar. Escoltar que tens una ferida i que encara no saps com es curarà. Vull sentir les històries de sempre que et fan tan feliç quan tornes a explicar. Una llàgrima vol esclatar, t'he trobat a faltar. Si vam poder escalar aquell mur va ser perquè junts ho havíem somiat. No puc imaginar el futur si no el visc amb tu sempre al meu costat. Quants cops t'hagués dit que t'estimo i massa vegades m'ho he empassat. Una llàgrima vol esclatar, t'he trobat a faltar.
Com que ens anem apropant a les 11 del vespre, si ens escolteu en directe, sabreu que ens toca, sens falta, anar baixant la barrera del programa. Ho farem amb una dona a qui li falta, i ara feim spoiler, una cama, però que explica a qui vulgui que no va néixer per donar pena, que va néixer per rompre límits, per riure amb ganes, per plorar quan no en queda d'altre, per enyorar els seus, per caure mil vegades i per tornar-se a aixecar.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Úrsula Puello Marimón, benvinguda a Entre avui i demà. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a tu per ser amb nosaltres avui en el programa, ajudar-nos a baixar la barrera d'un nou capítol d'Entre avui i demà. Nosaltres aquí agafam una paraula polisèmica, Úrsula, l'estiram fins on podem i la tractam des de diferents punts de vista. I la paraula d'avui és falta. Si a na Úrsula Marimón, perdona, a na Úrsula Puello Marimón li dic falta, que li ven el cap primer de tot?
Bueno, lo més evident i lo que la gent possiblement diria és la falta de la cama.
Uh-huh. Efectivament, i nosaltres hem pensat en tu per això, però és vera que automàticament veiem que no te falten de moltes coses, Úrsula, d'amabilitat, de fortalesa, de tirar sempre endavant, de no rendir-te. Senyora, d'això no te falta res, eh?
D'això no me falta res. De fet, crec que me sobraria en vides per tot i que me falti la cama, me sobraria en vides per tot el que vull viure.
Te sobraria en vides per tot... O sigui, tu te menges la vida, no? Te la veus? Te falten hores, o què?
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que me falten hores i tenc tants de plans com hi ha tristesa vegetari i crec que això és molt important per les persones, tenir objectius i cada dia t'has de despertar amb un objectiu a pesar de que te falti qualsevol cosa, en el meu cas et sa cama, però faltes en té molta de gent i a vegades no se veuen.
Sí, efectivament. Mos pot faltar una cama, mos pot faltar una persona, mos poden faltar ganes, mos poden faltar moltes coses, però, com diu Úrsula Puello, quan tens un objectiu, també tens una fita posada cap a sa que caminar. I aquí tenim una dona que un dia va tenir un accident, que li varen d'amputar sa seva cama, tenia 15 anyets, que això ja és dur, i després te'n vas esquiar. Clar, i aquí tenim una esportista paralímpica que comença també a guanyar medalles. Qui pensaria que Balears tinguessin una representant paralímpica esquiant, Úrsula?
Sí, però el que he dit abans, que jo a Mallorca havia practicat tots els esports, haguts i per haver, pues la curiositat a mi és una de les coses que més m'atira cap endavant. I dic, va, pues és el moment, jo no he esquiat mai, és el moment de provar-ho. I mira, la vida va voler que se m'adonés bé. És cert que jo sempre he estat esportista i me poses qualsevol cosa endavant i ho procur tirar. Però l'esquí és que... Uf, és que jo somia en blanc.
Sí, sí.
Però igual també somia en blau, perquè la mà és que... Uf, jo trot dolça l'aigua salada.
I per això vas dir un dia, bé, jo crec que esquiar ja he esquiat prou, però ara esquiaré per damunt les ones, no? I te poses a fer surf.
Això així és, així però és. Tot i així, enguany i l'any passat vaig seguir competint,
sí.
I enguany, la veritat que no m'esperava estar a Copa del Món d'esquí.
Ja.
I després, en quant a surf, he estat a dos mundials a Califòrnia i he fet quarta, l'any passat vaig fer tercera d'Europa, i bueno, si és que l'únic que no s'ha de tenir és por, i si tenim por, fer-ho amb por, ni més ni manco.
I mos ho diu així de tranquil·la, na Úrsula, des d'aquí mos arriba, també. Se té una energia, i jo dic energia tranquil·la, perquè ho contes com amb molta tranquil·litat. No sé si també hi ha una feina molt gran d'assumir tot això, o ja és una manera de ser, Úrsula.
A veure, jo sempre he estat més o manco així, no? Lo que sempre he dit que... Ja he tornat tant somriures com llàgrimes vaig provocar en el seu dia. I jo, el més important que tinc, i que també me falta molta part, és la meva família. I això, jo tot per ells faria qualsevol cosa, i crec que és una manera de que puguin sentir-se orgullosos i vegin que estic bé, que vamos, que no fa falta que passin pena per jo, que ja em passaré jo per ells.
Idò, aquí tenim a Úrsula, qui li agraïm moltíssim que avui mos ajudi a baixar la barrera del programa, i a qui hem vist avui mateix a internet, a xarxes, a diferents publicacions, amb un reconeixement de l'Ajuntament de Güéjar Sierra, que hi ha hagut de cercar on era, és a Granada, on l'Ajuntament s'ha convertit en patrocinador oficial teu per fer l'esport del parasurfing. I jo dic, està un poquet en fora de la mà. Sí, està un poquet en fora de la mà, efectivament, Güéjar Sierra, però que han valorat d'anar a Úrsula valors com la constància, el compromís, l'excel·lència, l'inclusió, i que també tens relació amb aquest poble, no?
A veure, nen, això és el que diuen ells, no? Però jo soc la mateixa tant a Esporles com aquí. Jo procuro fer les coses bé, sempre amb una bona actitud, un bon dia, unes bones tardes. Si m'he de seure amb una persona major a xerrar perquè consider que me donarà qualque consell, jo de més ho faig. I jo m'agrada molt, a part de l'esport, a part que Güéjar Sierra està a les faldes de Sierra Nevada, vull dir que està a un quart d'hora. I clar, són els meus inicis aquí, i per mort del meu nebot vaig tornar cap aquí, perquè volia també ser esquiador, i així ho va fer, però que ara se n'ha tornat cap a Mallorca, i aquí estic jo, però encantadíssima, i arrel d'això vaig tornar a seguir competint, i m'estan anant les coses superbé. I bueno, i jo crec que... Jo penso que el respecte dona respecte, i si fas les coses bé i ets persona tolerant, crec que tot va molt millor.
I d'una manera de viure, una filosofia de viure, que mos conten a Úrsula Puello. Quina competició tens ara, la pròxima, que estigui més propera?
Ara, bueno, avui me'n vaig cap a Màlaga a agafar el vol a Gran Canària, que demà fan el check-in, i divendres comença el campionat d'Espanya de surf, que serà el que dirà si per anar als mundials, europeu, i bueno.
Molt bé. I tranquil·la?
Jo, sempre.
Sempre.
Jo, amb aquest aspecte, amb l'esport i amb els estudis, és una de les coses que confio en les meves capacitats.
Molt bé, perquè Úrsula també està estudiant, o sigui que l'agafam amb exàmens, així que gràcies per compartir aquesta estona de ràdio amb els oients i vetres. I ja anem baixant, Úrsula, ja anem baixant la barrera, t'he de fer les dues preguntes habituals. A veure, què fa una dona com tu abans d'anar a dormir? No sé si tens algun costum per dormir bé, algun ritual, nosaltres fem llista.
Sí, mira, jo el primer, abans d'anar-me a dormir, evidentment que faig estiraments i això sempre, i estic en sorrisos clucs una estona pensant en el dia de demà, em vaig donar gràcies pel dia d'avui i sobretot demanar des de dalt que la meva família estigui bé i bé, que ens donin salut, i amb salut podrem en tot. Després ja lo de més ja vendrà.
Molt bé. I a dormir tranquil·la. I necessitem una cançoneta per baixar la barrera del programa. Vinga, com es proposes?
Jo, una dansarina. Jo som molt rebel. Jo es veig, gent me diu, com ets tan tranquil·la i aquesta pau? I... Però jo tinc el meu punt de rebel·lia.
No ho
i
dubtam,
de...
no ho dubtam.
És... Jo tinc les dues bandes i per això crec que me sent... No vull... Jo m'agrada ser diferent, perquè ja no vull ser com els altres llocs ja estan agafats. Vull ser Úrsula i ja està.
Idò, i ja està. I quina cançó m'es proposes? Vinga, de tota la llista d'en Sabina segur que en tens una preferida.
És un mestre. Però te diria Peor Pal del Sol.
Vinga, i de Peor Pal del Sol, amb aquesta baixarem avui la barrera, amb el nostre agraïment a Úrsula Puello i molta sort amb els exàmens, amb els campionats i amb la vida, Úrsula, que te la cerques. Una abraçada.
Moltes gràcies, Sol, Rosi, moltes gràcies per voler-me tenir en el programa i una ferrada molt, molt forta.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Que adelantas sabiendo mi nombre. Cada noche tengo uno distinto. Y siguiendo la voz del instinto, me lanzo a buscar. Imagino preciosa que un hombre, algo más, un amante discreto, que se atreva a perderme el respeto. No quieres probar. Vivo justo detrás de la esquina. No me acuerdo si tengo marido. Si me quitas con arte el vestido, te invito a champán. Le solté al barman 1000 de propina. Apuré la cerveza de un sorbo. Acertó que en el templo del morbo le puso a este bar peor para el sol, que se mete a las 7 en la cuna del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Al llegar al portal nos buscamos como dos estudiantes en celo, un piso antes del séptimo cielo, se abrió el ascensor, no sirvió para el último gramo, el cristal de su foto de boda, no faltó ni el desfile de moda de ropa interior. En mi casa no hay nada prohibido, pero no vayas a enamorarte. Con el alba tendrás que marcharte para no volver. Olvidando que me has conocido, que una vez estuviste en mi cama. Hay caprichos de amor que una dama...